Ah, i avui parlant d'un gran tema, eh?
Ah, sí?
Ja entro a sac perquè són tres quarts, pràcticament. Avui parlem d'una cosa que li passa, jo crec, a gairebé tothom, que és aquesta relació que establim amb els aliments que sabem que no hem de menjar i la culpa després. Ai, és que m'acabo de menjar uns donetes, és que he menjat, i clar, i tal. Això...
Culpa de què? Parla per tu.
No t'ha passat mai, no?
Això li passa a molta gent, i ho saps.
A més, si tinc culpa, si alguna vegada tinc culpa, faig servir aquell verb...
La mates menjant, no?
Te maco de compensar a l'endemà.
No, veus això? Veus? Mira, per aquí anaven les coses. Quan establim relacions emocionals amb l'alimentació, després ens sentim amb l'obligació de compensar d'alguna manera. Com que ahir em vaig posar fins a dalt de donetes, avui només menjaré pinya tot el dia. I això,
una dieta més estranya,
portat a l'extrem, ens pot portar a trastorns alimentaris. Avui no vull entrar en això, sinó que vull parlar d'aquesta relació no tan seriosa amb la culpa que establim a través de l'alimentació.
Perdona,
no
un
de trastorns alimentaris.
Perdona un moment, però ara com si no hi fos, l'Adam. Però pot ser que estigui parlant ell de la culpa quan porta 3 anys dient-nos i atacant-nos per fer coses malament que ens fa sentir culpables.
Sí.
I que la teva... Si tu vius d'això...
Jo no et faig sentir culpable. Home, tu et sents culpable.
Sí, a vegades sí.
Jo no
sí.
puc fer-te res. Jo no puc entrar dins el teu cos i dir-te fes això.
Home, però a vegades ets molt cruel.
Ja ho dius des de fora.
Jo apunto una sèrie de dades que són objectives i saps que normalment em baso normalment amb l'evidència científica i a partir d'aquí tu diràs, veuràs si la, està ben fet o està mal fet o està correcte o no. Jo no faig sentir culpable a ningú.
No ho sé, jo penso que sí.
A veure, primer, és molt important desvincular...
S'ha fregat les mans?
Sí, perquè les mans, és per fregar-se les mans. És molt important desvincular emocions amb l'alimentació.
Ah, sí?
I això ho fem... Sí, clar. Sobretot les negatives. Les positives no tant, però les negatives sobretot. Jo això com ho aprenem nosaltres? Des de petits. S'aprèn des de petits. Quan el teu pare, quan la teva mare t'està donant de menjar i et diu menja-t'ho tot, que si no... Passarà no sé quantos. Menja-t'ho tot, que els nens a l'Àfrica... això t'està generant, aquest xantatge emocional, t'està ja començant a dir que això de l'alimentació és una cosa molt més seriosa del que podria semblar, que no només és alimentar-se, sinó que aquí hi ha problemes, o pot haver-hi problemes.
A tu t'ho feien al revés, no? Deixa de menjar o...
Sí, no, deixa de menjar o... No, és que no deixeu de menjar.
Tu has menjat sempre molt?
Se n'alegraven molt.
Ah, sí, això passava molt abans.
Perquè menjava molt, se n'alegraven. Mira, s'ho acaba tot i repeteix.
Veus? Una altra cosa, acabar-s'ho tot. D'on ha sortit aquesta cosa que tu has d'acabar tot? Això és un error, a més. Per què tu has d'acabar tot? En principi tenim una cosa que es diu sacietat, que és un mecanisme que funciona bé, quan ets petit, quan ets gran ja no, després veurem per què, que diu, quan jo no tinc més gana ja no menjo més.
Bueno, però estira molt de menjar.
I obliguem... Sí, però és que... A veure, sí. Però aleshores li has de posar menys menjar a la criatura, però... Obligar a menjar una criatura, obligar a acabar-se el plat com fan a les escoles, com fem la majoria de pares i de mares, és un error, també. Mm-hmm. Perquè moltes vegades això s'acaba convertint en un hàbit que fa que tu, quan tens 30, 35 anys, no tinguis gana, però estiguis tan acostumat a acabar-te el plat...
Ui, hi ha molts adults que ho fan, això, eh? Hi ha molts adults que ho fan.
Això ho hem fet tots. Ara potser em ficaré un nom toca. Però jo crec que, com sol fer...
Com sempre.
Però això és una herència, segurament, de la guerra i de la postguerra, no? Sí. D'haver passat gana i d'aprofitar ara que pots menjar, tipa't ara, que després demà no sabem si tens menjar. Això també és una cosa...
A part de la ràbia d'haver estat cuinant tantes hores i que aquell nen no mengi, que també té un punt de... Escolta, nen, què penses, tu?
Sí, perquè a vegades és... No m'agrada. Que ho has tastat? No, però no m'agrada. Té un color raro. Escolta, menjo, que està molt bo. I així, doncs, li dono el Frankfurt.
Això que estem sentint és una cançó que forma part de la banda sonora de Matrix. Vivim a Matrix des del punt de vista de l'alimentació. I això no ho dic jo, això és un concepte que he robat d'un... nutricionista que es diu Carlos Ríos, que és molt interessant, que és un senyor que defensa el real food, els aliments de veritat, que si voleu seguir a Instagram, per exemple, el seu Instagram és realfooding, amb dues os, realfooding,
sí,
que explica com podem millorar l'alimentació menjant aliments reals. I què té a veure això amb la culpa? Quan mengem aliments que no són reals, quan mengem ultraprocessats, aleshores el cos comença a fer una sèrie de coses que fa que no puguem parar moltes vegades.
Sí, sí,
per tant,
és veritat.
I amb això...
Què
et passa?
Sí.
Per tant, jo crec...
I m'agrada que em passi.
I això és una opinió, potser m'equivoco totalment. Que hem de començar a pensar que no tenim la culpa de menjar com mengem. No és culpa nostra que no puguem deixar de menjar donetes, que no puguem deixar de menjar patates slice. No és culpa nostra i tampoc és responsabilitat. Estem parlant d'una sèrie de productes, i això en vam parlar la setmana passada, que estan dissenyats, creats, perquè tu no puguis parar. Rics en sucre, en vam parlar, rics en greixos, rics en sal, que fa que fan que tu no puguis aturar-te encara que vulguis. Evidentment, no estem parlant de droga, no podem parlar d'addicció, però sí que són dificultats afegides al fet que tu, d'alguna manera, diguis «Ai, és que voldria parlar, però no puc».
Sí, sí, sí.
I avui el que vull explicar són els mecanismes fisiològics que hi ha al darrere d'això. Què explica per què no pots parar?
Doncs va, espavila, que és que tota aquesta intro... Per... Va, de veritat.
Ai, senyor... Ah. Em van parlar una mica la setmana passada. Quan tu t'acostumes molt a menjar un aliment que té molt de sucre, sí, o molt de sal, sí, o molts greixos, s'estan generant canvis al teu cervell.
Uh-huh.
Val? Aleshores, quan tu menges sucre, el llindar de sucre, que el que tu t'acostumes, el sabor màxim de sucre que tu t'has acostumat, es va creixent, d'acord? ¿Vale? És a dir, aquelles persones que posen 14 cullerades de sucre al cafè,
sí,
se'n posen 13 i diuen, no, és que està susu, perquè s'han acostumat. Aleshores, una de les coses que podem fer per evitar això és reeducar-nos, perquè això no és normal, reeducar-nos, sortir de Matrix i començar a reprogramar-nos per anar baixant el sucre que posem als aliments, que fa que després, clar, quan tu estàs acostumat a tant de sucre en un menjar, quan menges un aliment real, no un ultraprocessat, el trobes soso, el trobes fat, trobes que no té cap sabor.
La fruita, la natura, està pensada perquè sigui dolça i sigui atractiva, però clar, compara-la amb uns donetes o unes natilles. Ara...
No té gust a res.
Aleshores, clar, si tu acostumes el teu fill o la teva filla des de petita a menjar no sé què, ultraprocessats, li poses una poma al costat i aquell aliment no té cap atractiu des del punt de vista organolèptic. Pensen, això no té gust de res, perquè menja amb això. Si amb un tigreton vaig que em mato, no? I té molt més sabor. I ens hem d'educar per a tornar a baixar el llindar del límit que tenim de sabors a la boca.
Sí. Jo amb el cafè en llet ho feia, per exemple, al principi. No us va passar que quan començàveu a prendre cafè, com per entrar al món dels adults, però llavors, clar, era tan amarg que dius, dos sobres li posava, eh?
Dos sobres. Sí.
Dos sobres sencers, eh? Sí, quants grams hi ha cada sobre?
Vuit.
Quin horror!
Imagina't, 16 jo, grams, ara em sembla 25, no?
El màxim recomanat per la salut són 25, amb un cafè. Després dius... No,
perdona, has reduït sucres, tu?
Jo amb el cafè, zero ja.
Jo també.
De fet, vaig als bars allà al poble i només demano la tassa.
I què?
Em posen el plat i la cullera. I... No, dóna'm la tassa, com si fos a casa.
I ara has descobert que el cafè té matisos i té sabors diferents,
diferents
que
n'hi
ha de millors, de pitjors i tot plegat.
En el iogurt també posava dos o tres cullerades de sucre, en el iogurt natural.
Sí, i ara què?
Zero.
Zero natural?
Sí. No, home, li poso a vegades melmelada.
Ah, bueno.
Estem una mica allà mateix, eh?
Va, escolta, tranquil, eh?
De la bona,
eh? De la bona. Està fent coses sucre. Poc a poc. Quan en tingui 90 ho haurà fet bé.
Jo m'agrada comparar-ho en la diferència entre la pornografia i l'erotisme, pues... amb els sabors dels ultraprocessats.
No sé de què parles.
No sé.
Una persona...
Erotisme no sé què és.
No sé.
Una persona que consumeix molta pornografia, molta...
Què passa?
És difícil que es posi calenta, m'entens?
No.
Una cosa subtil. És molt difícil. No, el concepte d'erotisme l'elimina.
Sé tantes coses de tu, Adam, de veritat, que ara no tens cap mena... No, és broma.
Enteneu la diferència?
Sí,
en canvi,
sí,
una persona a l'època victoriana veia un tros de turmell a la llunyania i ja estava començant a segregar hormones sexuals i ja es posava calenta. En canvi, ara, algú que veu molt de porno, un turmell, què? De fet, un turmell.
Depèn del turmell.
Bueno, el meu és bastant maco, eh?
Depèn del turmell.
Jo el tinc molt ben fet, el turmell.
És una mica la diferència, també. Llavors dius, no prenc sucre, prenc edulcorants. Quan prenem un edulcorant, el cervell
també fa això.
Registra que s'està prenent un dolç. I com que s'està prenent un dolç, activa tots els mecanismes fisiològics per començar a metabolitzar aquella substància.
Però un moment, és que només tenim dos minuts i com que no podrem acabar tot, perquè el Mauri s'ha enrotllat, és culpa seva tot, vull saber, quan dius que...
Els homes del temps.
Només aquest punt i la setmana que ve més. Quan dius que hi ha canvis en el cervell amb el dolç, què vols dir exactament? Què fa? Què passa quan prens sucre en el cervell?
Doncs que es generen normalment es generen endorfines. El cos està dissenyat per premiar-te quan prens una substància dolça. Aleshores, a nivell químic, se segreguen substàncies al cervell per premiar-te perquè tu repeteixis aquella conducta una altra vegada. Això ara no té sentit. Fa 100.000 anys sí que tenia sentit perquè el dolç era font d'hidrats de carboni, que era energia que tu necessitaves, però d'aliments que eren saludables, de fruita, d'alguns cereals, però sobretot de fruita. Llavors el teu cos estava programat per repetir aquella conducta. Llavors, quan tu prens un dolç, el cervell diu, això està molt bé, això que estàs fent està molt bé, i et premia i allibera substàncies perquè tu repeteixis aquella conducta una altra vegada.
Ah, molt bé.
El meu ja no diu res, el meu ja ho troba normal, però...
Clar, aleshores també et vas acostumant. No es pot parlar d'addicció, perquè seria incorrecte, no seria científic, però s'hi acosta bastant. Que és el mateix que et passa quan...
Home, a vegades mato, per alguna cosa dolça, vull dir que sí que podries... Bueno, ja parlem d'addicció una altra vegada, no? Però...
Sí, per això.
Però sí, sí que a vegades necessito dolç i vaig, a, bueno, vaig al camell primer que trobi i que em doni donetes.
Quan has quedat?
Tens un número? Tens un número, tu?
Sí, 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 ara, sí, ara te'l dono.
Per WhatsApp, va?
Sí, com a WhatsApp.
Perfecte. Escolta, és que no tenim més temps, Adam. No miris res del guió, no.
Aquí, però quan falten 6 minuts, 4 minuts.
No, perquè tenim públic. Entonces... Espera't un moment, fem la publicitat. I
va,
si
sí,
després,
va, vinga, va.
Si després veiem que a mi em dóna la ressanta gana que segueixis parlant, parles.
Fins ara, menjar pebrots era bo per la teva salut. Ara, a més, és bo per la salut dels altres. Perquè si l'1 i 2 de febrer compres a Condis els pebrots solidaris, ajudaràs a la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer amb els projectes de suport i atenció als malalts oncològics i les seves famílies. A Condis hi posem pebrots al càncer. Estat de Gràcia. Només de pensar que ens podem passar aquesta nit sense calefacció amb aquest fred...
No pateixi, hem analitzat a fons la caldera i de seguida la tindrà arreglada.
Quan tingui un problema amb la caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al servei tècnic oficial de Saunier Duval i despreocupi-se'n perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes. Informi-se'n a Oficiat Barcelona, trucant al 93 305 0382. L'únic servei tècnic de Saunier Duval a Barcelona.
Tot el que m'agrada de mi, ho trobo a la botiga. Jugar amb la pilota d'amic, posar cups l'una sobre de l'altra, encaixar puzzles i fer el joc de memòria. I cantar i ballar amb les cançons d'amic, esclar. Amic és el meu millor amic.
Entra a la botiga de TV3, una botiga plena d'il·lusions.
Mundo Deportivo t'ofereix el targeter de pell del Barça, de color marró i amb l'escut i el nom gravats. Amb capacitat per 8 targetes i compartiment central pels bitllets. Màxima comoditat, fina i lleugera. Aconsegueix el targeter de pell del Barça. La cartilla dissabte 2 i diumenge 3 de febrer només a Mundo Deportivo.
Estat de Gràcia.
Aquesta setmana, al divan de la presó, molt a prop de Dolors Bassa, tan a prop com el seu fill, Bep Sorroca, o la seva germana Montse.
Els havien comentat que es trobarien amb els companys brillants, no? I es va pensar que anirien junts. Si li haguessis vist els ulls com li brillaven, de la il·lusió que tenia.
I els seus amics, la Genet Bijong, de Terruella, en Camil Ros, de la UGT, i en Josep Ginesta, secretari de Treball de la Generalitat.
Entra en el meu despatx, i hi havia allà tres guàrdies civils, i ella entra... Hola, bon dia, senyors. Vingui, vagin ràpid, que tenim molta feina nosaltres.
Aquest dissabte, a partir de la 1 del migdia, al divan, amb Sílvia Coppolo.
Al divan de la presó, el de Dolors Bassa.
Després del suplement. A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia.
Doncs nosaltres acabem el programa aquí. Estat de Gràcia, gràcies a Adam Martín.
Escolta, la setmana que ve farem la secció Com Déu mana i explicarem per què no és culpa nostra que mengem malament i què podem fer per evitar-ho.
Arre, però pugem el culpa to, pugem el to, que estem al final.
No vull pujar el to, m'he quedat sense secció, ha sigut un coitus interruptus.
Ai, que cenizo.
Em recorda la meva època d'estudiant universitari.
No m'expliquis la teva vida d'estudiant perquè... Què? Explica'm coses, explica coses.
O parlarem perquè és bo sentir-se culpable.
Devia ser tan guapo, llavors.
No,
he millorat, ja era,
he millorat amb els anys.
Tu has sigut guapo sempre, lladre.
Bueno, és el menjar, eh?
Sí, el menjar, el menjar. Ai, senyor! Avui el programa l'hem fet el Josep Maria Campillo, la Dolors Joanola, Pilar de Pedro, Sílvia Belaure, Carla Verdés, Mireia Dalmau, Montse Virgili, Xavi Escudé, una abraçada molt forta al Pau Balada, que avui ha marxat al nostre estudiant en pràctica.